Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pendents avui de la neu, tot i que no deixarà grans gruixos, aquesta matinada ja ha nevat a cotes d'uns 800 metres, tot i que hi ha avisos del servei meteorològic que podria arribar a nevar per sobre de fins als 400 metres. L'ambient, això sí, avui és molt fred, per tant, abrigueu-vos. I comencem el dia a Brussel·les perquè la Unió Europea ha tancat aquesta matinada un acord sobre les quotes pesqueres de l'any que ve.
Making sure that our fishers can continue with their activity. And I'm very glad that tonight we achieved an agreement.
Està orgullós, diu el comissari europeu Costas Cadis. Els pescadors catalans portaven dos dies de vaga per la retallada dels dies de feina i l'acord implica igualment una reducció important de les jornades de pesca, però inferior a la prevista inicialment. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Fi de matinada, una negociació complexa on el govern espanyol ha intentat salvar el sector de la pesca d'arrossegament al Mediterrani. Els dies de pesca redueixen l'any que ve finalment al 66%, però amb mesures per atenuar-ne l'impacte. En concret, la flota podrà ampliar els dies de pesca si apliquen un o diversos dels 12 nous requeriments mediambientals, com ser més selectius en la mida dels peixos que capturen. Costas Cadis, eurocomissari de pesca.
If they adapt,
si adapten i implementen les mesures que hem pactat, poden pescar els mateixos dies o pràcticament els mateixos dies que han pescat aquest any.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I què diu, atenció, la lletra petita d'aquest acord? Pol Foradada, bon dia.
Bon dia. En lloc dels 27 dies de pesca a l'any de la proposta que hi havia sobre la taula, la flota d'arrossegament a Catalunya podrà sortir a pescar poc més de 50 dies. Això és més o menys un dia a la setmana. És menys de la meitat dels dies que han pogut sortir aquest any, que són 130.
Ara bé, s'han aprovat una dotzena de mesures complementàries i compensatòries també, que si els pescadors compleixen, podran sortir més dies.
I, de fet, si les compleixen totes, podran treballar els mateixos dies que estan treballant aquest any. Com ens deia el Jordi, són mesures que pretenen potenciar la sostenibilitat, per exemple, canvis en les xarxes que es fan servir en l'arrossegament, vigilar més amb el tamany dels peixos que es pesca, o innovacions tecnològiques. També mantenir algunes zones tancades a la pesca, una mesura que ja s'aplica a Catalunya, com ens deia ahir al Catalunya Nit la biòloga marina Yves Galimany.
Però a Catalunya tenim un 3% del que són els caladors pesquers tancats a aquesta pesca i els utilitzem doncs, una mica com a pulmó, no? Allò recupera i irradia al seu voltant doncs, tot aquest conjunt d'espècies que estan en molt bon estat dintre de les reserves.
I com reaccionen els pescadors catalans? La ràdio pública sempre al costat de la seva gent, preocupat pels problemes de la seva gent. Doncs preguntem-li directament al vicepresident de la confraria de Palamós, Francesc Benaiges. Bon dia, senyor Benaiges.
Bon dia.
Què li sembla a vostè aquest acord?
Home, en principi, és clar, s'ha d'acabar de llegir tot el document sencer com surti, no? Però, en principi, per nosaltres i tant, sembla bastant un bon acord, perquè és el que dieu vosaltres, el que diem, no? Venim de 28 dies a l'any, això era la mort segura del sector, i d'aquesta manera, doncs, en les mesures complementàries que diuen, si les hem fet, comptant que aquí a Palamós hi ha... Algunes ja les fem, com la selectivitat, tema de malla dels 50 i 45, ja ho estem fent, doncs suposo que amb això nosaltres ens podem anar defensant, de poder sortir. La veritat, no ens sembla un mal acord, en principi, tal com que el que sabem, perquè això ha sigut aquesta matinada, però ens sembla, en principi, sembla un bon acord. Des d'aquí de Palamós estem bastant satisfets. Torno a repetir, falta ara llegir tota la lletra petita, ja. No? Però un mal acord no és.
Clar, l'altre dia ens deia vostè que ja ens podríem anar oblidant de la gamba de Palamós si eren 28 dies o 27 dies l'any els que havien de sortir a pescar. Amb 50 això seria possible de tenir-ne com ara, de gamba?
Home, en 50 no. En 50 no, però esclar, els 12 punts aquests que
donen excepcions, dies, clar.
Clar, si donen aquestes excepcions, nosaltres comptant que algunes ja les fem, com ara la malla, la selectivitat,
sí.
Podem arribar a 120 o 130 dies, després sí que podrem continuar gaudint de la gamba de Palamós i les altres espècies, per descomptat.
Doncs queda clar. Francesc, una abraçada i gràcies.
Molt bé, a vosaltres, adéu.
De fet, això de dos dies de vaga ja es noten a les peixateries. Afecta també a molta gent que volia comprar peix aquests dies del Mediterrani i no en trobava. Si avui aneu, per exemple, a comprar peix, és probable que trobeu a faltar gènere.
Obrim per acabar el peix, que va quedar una mica del dissabte. Pues hem anat tots al Mercabarna i ens hem amoldat a lo que hi ha. I clar, de cara ara a les festes, això ens passarà una miqueta de factura.
La que sentim és una paradista del Mercat de Tarragona que espera rebre peix fresc demà per tornar a la normalitat. Benvinguts a l'11 de desembre del 2024. Fum, fum, fum. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Avui és dimecres 11 de desembre. El dia ha començat amb precipitacions a les comarques de Girona, de Barcelona, i amb algunes nevades per sobre dels 600-800 metres, nevades dèbils, però que sí que han agafat en alguns llocs alts del Berguedà, de la Cerdanya, del Ripollès. També estan nevant a les Guilleries, al Collsacabra i de Montseny, i per sobre d'aquestes cotes de 700-800 ho pot anar fent a altres llocs del centre de Catalunya. De fet, aquesta tarda les precipitacions també podrien arribar en alguns llocs del nord de les comarques de Tarragona i fins i tot en altres llocs del Pirineu i del Prepirineu. La idea és que la cota de neu a la tarda pugi cap als 1.000 metres, però tot arreu es mantindrà l'ambient fred i humit.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret a aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
Són les 8:06. Passem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. En marxa ara mateix, a aquesta hora, una operació antidroga dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Federal Australiana, a la ciutat de Barcelona. La banda estaria establerta aquí, però tindria ramificacions a nivell mundial. Anem cap al barri de Sants de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Què és el que veus?
Doncs, mira, un petit dispositiu policial davant d'una casa d'habitatges, guardada, salvaguardada per dos Mossos d'Esquadra amb armes llargues. Acaba d'entrar la divisió canina dels Mossos d'Esquadra. Aquí, sobretot a Barcelona, el que s'està buscant és aquests membres d'aquesta organització internacional, sobretot traficaven i distribuïen drogues de síntesi. A Barcelona s'estan fent 8 entrades, són a Sants, també al barri de la Sagrada Família, a Sant Martí i al Poblenou. És una operació conjunta amb la Guàrdia Civil, que també està fent escorcolls a Eivissa, a l'illa d'Eivissa, a les Illes Balears, i també a la policia australiana. Hi hauria una ramificació d'aquesta organització que vindria de l'altra punta del planeta. És una operació coordinada per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra i ordenada per un jutjat de Barcelona.
Gràcies, Miquel. I en plana política, Pedro Sánchez va al Congrés avui després del pacte entre el Partit Popular i Junts contra l'impost de les elèctriques. Anem cap a Madrid, Pablo Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
La qüestió de confiança que Junts va proposar dilluns ha acabat en res, però deixa tocat a Sánchez.
Sí, se li ha complicat la setmana a Pedro Sánchez. Dilluns l'avís de Puigdemont, ahir l'acord del PP i Junts per tombar l'impost a la generació d'energia i avui el PNB que dinamitarà la negociació per l'impost a les elèctriques que Sánchez va prometre a alguns socis. Tres problemes en tres dies i un altre de camí, i és que el PSOE està disposat a vetar a la mesa del Congrés l'iniciativa de Junts que demana la qüestió de confiança a Sánchez. Diuen els lletrats que és una moció de censura encoberta. Un còctel perfecte amb aquest malestar creixent de Junts que s'evidenciarà d'aquí a una hora a la sessió de control al Congrés. Nogueres li pregunta a Sánchez i abans ho farà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
I què implica l'esmena pactada entre Junts i el Partit Popular sobre l'impost de les elèctriques?
Doncs implica suspendre l'impost del 7% que ara paguen les elèctriques sobre el valor de l'energia que generen i que suposa més de 1.000 milions d'euros en ingressos per l'Estat. El govern espanyol està en xoc, ara busca guanyar temps per intentar revertir aquesta situació i de moment ha suspès la comissió de demà que havia de validar el text d'aquesta llei. El PP i Junts limiten l'entesa a aquesta negociació puntual, però pels populars demostra que la majoria de Sánchez fa aigües, mentre Junts adverteix que no es casa amb ningú. Miguel Tellado i Pilar Calvo.
Yo creo que se trata de un éxito parlamentario. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro.
Nosaltres no formem part de cap bloc i hem de dir que aquesta esmena en concret va tenir un suport àmpliament majoritari.
I és que Esquerra, PNB i Vox van votar a favor de l'acord entre PP i Junts i això, sumat a l'absència d'un diputat del PSOE que no va anar a la comissió, van fer que aquesta votació prosperés.
Gràcies, Paula.
Bon dia.
Amb aquest gest, Junts incrementa la seva pressió a Sánchez i li demana que s'aclareixi Sílvia Solanes.
Ens ho va explicar ahir el secretari general del partit, Jordi Turull, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Turull li exigeix a Sánchez que deixi clar el seu full de ruta i adverteix que si el PSOE no compleix amb els seus compromisos acordats, no negociaran els pressupostos de l'Estat.
No hi ha ni una sola negociació en matèria de pressupostos. Tampoc ens ho ha posat sobre la taula el PSOE. O vostès acrediten que compleixen els pressupostos o no cal que en parlem. I si no els han complert, hi ha fórmules perquè els acabin complint.
Un dels compromisos que no s'han complert és el català a Europa, i el govern espanyol ha fet un nou moviment.
Ho explica l'Ara. L'advocacia de l'Estat va enviar dilluns un informe al Parlament Europeu amb arguments jurídics per defensar la legalitat del català, el gallec i l'euskera al Parlament Europeu. El text es va enviar dilluns a la tarda, hores després de l'advertència de Puigdemont.
I quina estratègia seguirà Junts a Madrid? Ens ho analitza la periodista del Nacional, Marta Lasalas.
Fart d'acords històrics que queden en paper mullat, Carles Puigdemont ha advertit Pedro Sánchez que o canvia d'actitud o s'ha acabat el bròquil. Entenem per bròquil el diàleg amb el PSOE per garantir la majoria del govern al Congrés. Sánchez s'ha expulsat l'avís amb un moviment desplicent de la mà, com qui espanta una mosca pesada però inofensiva. Està convençut que podrà aprovar els seus pressupostos perquè l'alternativa de Junts és votar amb PP i Vox, els típics malvats de pel·lícula, a qui ningú s'hi acosta. Puigdemont, però, va posar ahir una nova carta damunt la taula. Junts va fer prosperar una esmena pactada amb el PP per fulminar l'impost a la producció elèctrica i va obligar el PSOE a intervenir. Un nou avís, en aquest cas per demostrar que la lògica de blocs de Madrid no l'impressiona i que els seus vots continuen sent decisius.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de la periodista del Nacional, Marta Lasalas. I una altra aliança inesperada. A les Illes, el Partit Popular consuma el seu trencament amb Vox i s'uneix amb els partits d'esquerra per mantenir la Llei de Memòria Democràtica. Palma, Arnau Maimó.
Nou escenari polític a les Balears. La ruptura PP-Vox és total. El govern de Marga Proens ha retirat el projecte de pressupostos i trenca la negociació. L'extrema dreta se sent traïda.
No se puede pactar con Dios y con el diablo a la vez.
El Partit Popular ara vol negociar uns nous comptes amb les esquerres, que celebren el gir de guió.
Estem convençuts que pot marcar l'inici d'un nou marc polític a les Illes Balears.
De moment, la llei que reconeix totes les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a les Balears s'ha salvat in extremis. El PP no derogarà la norma i, a canvi, les esquerres permetran als populars corregir les esmenes de Vox que van votar per error, entre les quals l'eliminació del català com a llengua vehicular a les escoles. Des de Palma, Arnau Maimó, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a Catalunya, el Parlament comença avui els tràmits per eliminar la rebaixa fiscal al joc per al macrocasino del Hard Rock, pel Foradada.
La proposta promoguda per Esquerra i els Comuns pot suposar l'enterrament definitiu del projecte que, recordem, van barrancar la legislatura del govern de Pere Aragonès. El PSC s'hi oposava al principi, però ara valida el canvi. De fet, forma part dels dos acords d'investidura. Jéssica Albiach ho celebra.
Avui es dona la paradoxa que aquells que fa només uns mesos ens van atacar sense pietat, van bastir una estratègia de desgast brutal per terra, mar i aire en contra dels comuns, per voler acabar amb els privilegis fiscals al xoc i per dir que Catalunya no podia ser el casino més gran d'Europa, ara se sumen a la nostra proposta.
Doncs és bastant sorprenent que el PSC ara s'hi sumi quan Pere Aragonès doncs, no s'hi va voler sumar de cap manera. En fi. D'un projecte que va allunyant-se a un altre que arriba, Barcelona es convertirà en una de les seus de la intel·ligència artificial a Europa. Berta Torrades.
Sí, perquè acollirà una de les 7 primeres fàbriques d'intel·ligència artificial que impulsa la Unió Europea. En concret, s'ubicarà al Barcelona Supercomputing Center i suposarà una inversió de 200 milions d'euros, com ens explica Marina Sanz, que és cap d'innovació del centre.
Queremos alcanzar alrededor de unas 2.000 empresas usuarias de todo lo que es la e-factory y que podamos desarrollar hasta 500 proyectos de inteligencia artificial vehiculados a través de la e-factory.
Aquesta tecnologia punta es podrà aplicar a la biomedicina, a la farmacologia, a la climatologia i a tot un seguit d'àmbits que necessitin creuar volums ingents de dades, cosa que la intel·ligència artificial permet fer a més velocitat. Dels 200 milions d'euros d'inversió, 14 els aportarà la Generalitat, 62 el govern espanyol i la resta la Unió Europea.
Un minut serà un quart de nou del matí. Israel guanya terreny a Síria aprofitant la caiguda de Bashar al-Assad en el buit de poder. Benjamin Netanyahu diu que són atacs preventius per evitar que les armes passin a mans jihadistes. Francesc Soler.
Les tropes israelianes no només s'han expandit als voltants dels alts del Golan, sinó que s'han situat a només 20 quilòmetres de la capital, Damasc. El primer ministre hebreu promet restablir relacions amb el nou règim sirià, però avisa.
Volem tenir relacions amb el nou règim a Síria, però si aquest règim permet que l'Iran es restableixi a Síria, o permet la transferència d'armes iranianes o armes de qualsevol tipus a Hezbollah, o ens ataca, respondrem amb contundència i ho pagaran car. El que va passar amb el règim anterior també passarà amb aquest.
I mentrestant, a Damasc, els islamistes han nomenat un nou govern que gestioni la transició amb la promesa de moderació. El nou cap de govern és l'islamista Mohamed al-Bashir.
Hi haurà un govern a Síria que assumirà les carteres traspassades i s'encarregarà de la gestió durant el període de transició, que, si Déu vol, pot acabar l'1 de març. El comandament general ens ha encarregat la gestió d'aquest govern de transició fins al 1 de març del 2025.
I sobre el paper d'Israel en aquesta transició siriana, el comentari del professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Gabriel Garrum.
Israel ha efectuat diversos centenars de bombardejos a Síria aquests últims dies, destruint bateries antiaèries, aeròdroms militars, avions de combat i fins i tot instal·lacions navilieres. A més, ha ocupat part de la zona desmilitaritzada en territori sirià, a l'est dels Alts del Golan, amb la voluntat, argumenta Netanyahu, de crear una zona buffer temporal per evitar qualsevol amenaça a la seva seguretat. Netanyahu s'aprofita, doncs, de la debilitat i inestabilitat del país veí, el qual ha de decidir encara com respondre a situacions com aquesta sota el nou govern interí liderat per Mohamed al-Bashir. Lidiar amb les intencions d'Israel serà, sens dubte, un dels desafiaments internacionals més importants de la Síria post-Àssad.
És l'anàlisi pel matí de Catalunya Ràdio del professor de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Gabriel Garrum. Rússia, mentrestant, és a un pas d'esdevenir el primer país del món que reconeix l'Afganistan governat pels talibans.
La Duma, la cambra baixa del Parlament rus, ha aprovat en primera lectura una llei orientada a eliminar els talibans de la llista d'organitzacions terroristes. La mesura consolida el progressiu acostament de Moscou amb Kabul des de l'agost del 2021, quan els talibans van tornar al poder. Fins ara cap estat no els ha reconegut.
I a l'Argentina, Javier Milei celebra el primer any com a president amb la promesa de més retallades. Parla textualment de motosserra profunda per explicar el que els espera els argentins l'any que ve. Buenos Aires, Joan Biosca.
Un any de Javier Milei a la Casa Rosada i assegura el cap d'estat argentí que ha ressuscitat un mort i que el futur del país és brillant. El president ultraliberal de l'Argentina, treu pit, assegura que ha controlat la inseguretat, també la inflació del 25 al 3% mensual i que també ha aconseguit que la macroeconomia del país sud-americà ja no sigui la d'un cadàver, sinó la d'un pacient que torna a viure amb energia, recuperant-se. Diu Milei que la pobresa del 50% és una herència del peronisme. L'escoltem.
Ser uno de los peores países con resultados económicos en los últimos 40 años, pasamos a ser uno de los que mejores se proyectan para los próximos 40 años.
Milei promet més retallades pel futur i una economia encara més lliure i oberta. Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a aquesta dada, 3 de cada 10 adults espanyols tenen un nivell baix de comprensió lectora, matemàtiques i resolució de problemes. Se situen, de fet, a la cua dels països de l'OCDE, ho assegura l'últim informe després d'examinar 160.000 persones d'entre 16 i 65 anys de 31 països. Maria Costa.
En el cas de la comprensió lectora, 3 de cada 10 adults espanyols han suspès i se situen 13 punts per sota de la mitjana de l'OCDE. Segons l'entitat, aquests alumnes només són capaços d'entendre textos curts. Pel que fa a les matemàtiques, un 30% dels enquestats van obtenir una puntuació baixa. Poden resoldre problemes matemàtics senzills, però quan hi entren en joc els percentatges, els suposa una dificultat. En la resolució de problemes, 3 de cada 10 tenen un nivell baix o molt baix. Qui ocupa una posició semblant a la llista és Croàcia, Polònia i Portugal, entre d'altres. En canvi, el rànquing l'encapçalen Finlàndia, Japó, Suècia i Noruega. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre aquest informe, comentari del professor Josep Sala i Cullell.
Moltes escoles de primària se centren en fer que els nens estiguin contents en lloc de dedicar tots els esforços a ensenyar a llegir, escriure, calcular i conèixer l'entorn. Això deixa sobretot desemparats els nens de famílies de nivell socioeconòmic més baix, perquè no ho poden compensar a casa, i així l'esquerda social creix. Sovint lliguem la comprensió lectora amb si els nens llegiran o no llibres, però això és irrellevant. Estem formant futurs ciutadans acrítics que no entendran el contracte laboral que firmen i que estaran indefensos davant d'un gran canvi social o tecnològic.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del professor Josep Sala i Cullell. Després en parlarem també en tertúlia avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'educador Pepe Benéndez. I mentrestant, continua la recerca dels dos excursionistes catalans que van desaparèixer dissabte al Pirineu francès. Es tracta d'una parella d'esportistes experimentats de Gironella i Manresa el Berguedà i el Bages Marjorado.
Sí, el seu vehicle estava colgat de neu en un aparcament situat a 1.700 metres d'altura. L'han trobat els equips de la gendarmeria francesa ajudats per un helicòpter dels bombers d'Andorra. Els equips de rescat han rastrejat dos refugis on es podrien haver arrecerat durant el temporal de neu i vent, però no els han trobat. La intenció dels excursionistes era pujar al pic de Ruller de 2.800 metres a l'Arieja i l'últim cop que se'ls va veure va ser quan sortien del refugi de muntanya. Ara provaran de trobar-los en un tercer refugi.
I parlem també ara de salut mental perquè les entitats que hi treballen exigeixen al nou govern que el Pacte Nacional aprovat ahir sobre aquesta qüestió es transformi en mesures reals.
Les associacions exigeixen fets i no paraules. El Pacte Nacional de Salut Mental és a grans trets el que havia dissenyat l'anterior govern i afegirà 20 milions d'euros a combatre aquests trastorns que a Catalunya pateixen 1.200.000 persones. Xavier Trabador, de la Federació Catalana de Salut Mental.
Ara el que necessitem realment és passar a l'acció i que cada departament posi en marxa, diguéssim, les accions que li pertoquen.
I atenció si feu servir el transport públic, perquè això us interessa especialment. La Generalitat es compromet a mantenir la seva part de bonificació del transport públic per l'any que ve, però en reduirà els beneficiaris. Més detalls, Rafael de Ribot.
La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que des de Catalunya es complementarà l'aportació que decideixi fer el Ministeri, però també ha advertit que les ajudes no es podran mantenir per tots els usuaris.
Aquestes bonificacions no es poden mantenir com van estar pensades, en un moment d'excepcionalitat de manera lineal.
Els joves i els grups vinculats a la mobilitat laboral són dos dels col·lectius que el govern vol que segueixin tenint el transport públic bonificat. El govern ho concretarà durant l'any que ve en funció de l'impacte que tinguin les bonificacions als pressupostos. Des de Barcelona, Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el referent en l'activisme ambiental a Europa i fundador del moviment de transició, Rob Hopkins, visita Catalunya, concretament Olot, per participar en el procés de regeneració del nucli antic de la ciutat.
Un projecte que preveu renovar aquesta zona d'origen medieval apostant per la rehabilitació en comptes de fer-ho per l'enderroc i la nova construcció.
L'objectiu és que cada immoble cedeixi una part de la seva propietat per poder construir patis interiors d'illa que ajudin a rehabilitar els edificis, alhora que permetin millorar també l'eficiència energètica. Tot plegat busca enfortir el teixit comunitari i evitar que els veïns marxin. Hopkins considera que l'experiència d'Olot pot servir d'exemple.
Cal que trobem solucions creatives i imaginatives, especialment en zones tan antigues com aquesta, que han d'afrontar encara més reptes. Per exemple, com garantir l'aïllament de les cases, com fer-les més eficients energèticament, ara que hem de reduir el consum energètic, particularment el dels combustibles fòssils. El canvi climàtic ja té un impacte real.
I sobre la visita de Hopkins a Olot, el comentari de l'arquitecte Itziar González, directora també del projecte de regeneració.
En un moment on les persones estem preocupades pel futur de la qualitat de vida a les nostres ciutats i viles, és important reivindicar i escoltar aquelles persones i experiències que estan contribuint a millorar les coses. Per això, a Olot, un municipi de 35.000 habitants, s'ha convidat a Rob Hopkins a dialogar amb nosaltres i contribuir així a posar en valor la rehabilitació que s'està fent del seu nucli antic de manera comunitària i amb la cooperació de tots els agents. Una nova manera de fer territori, ciutat i viles és possible, i a la Garrotxa ja ho estem fent. A vegades, a la perifèria de les metròpolis és precisament on comença el canvi.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de l'arquitecte Itziar González. I atenció perquè el nacional.cat amplia el seu lideratge absolut en la premsa digital en català, Marta Viana.
El rànquing de mitjans que cada mes publica l'Oficina de Justificació de Difusió dona al nacional.cat 2,1 milions de navegadors únics en català. Això és un 25% més que el setembre. És l'únic mitjà que supera els 2 milions de navegadors i la xifra suposa ampliar el lideratge sobre RAC1.cat, que ha baixat un 13,6%. Però... i la web del diari ara que ocupa la tercera posició.
Doncs felicitats en aquest cas al Nacional per aquest lideratge absolut en la premsa digital en català. I avui, per cert, toca aquí al matí de Catalunya Ràdio obrir una nova finestra del calendari d'Advent amb Albert Tom.
Avui parlarem de les mil maneres de plegar i repassarem totes les persones que han deixat el càrrec aquest 2024. Això serà a partir d'un quart d'11 del matí.
I la nit també ens ha deixat el guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la.
Roc Casagran guanya el premi Em somiava amb una illa. Parlarem amb ell d'aquí molt pocs minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio.
I en cinema.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía.
Que vayan a Madrid, que se suban al camión.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde.
Hem de parlar de l'humor de Miguel Gila. És El enemigo, que es podrà veure als cinemes a partir d'aquesta setmana.
La pel·lícula amb participació del 3CAT se centra en l'experiència de l'humorista al front republicà durant la Guerra Civil Espanyola, que després va ser font d'inspiració per als seus espectacles d'humor absurd.
Marc Garriga.
Alexis Morante, reputat documentalista, supera aquí el biopic i crea una faula on l'humor blanc impregna l'horror de la guerra, com ho feia Gila dalt de l'escenari per construir un irregular però efectiu al·legat antibalicista. El gran descobriment, el valencià Òscar Lasarte, explica a Catalunya Ràdio que tant de bo hi hagués diversos Giles avui dia encara.
El tema de les guerres i de tota aquesta cosa que està d'actualitat, al final treure una pel·lícula així en un moment així és com que ens inspira per veure que la guerra és inútil, que és una cosa ridícula i que ens inspira a gastar com les ferramentes de l'humor per afrontar tot això.
Marc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre cinema, ahir va viure un emotiu homenatge al director Juan Antonio Bayón al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona.
El consistori li va entregar la medalla d'or al mèrit cultural en reconeixement a la seva obra i talent. El director de títols Com un monstre en va veure l'impossible o La societat de la neu tenia aquestes paraules d'agraïment cap a la ciutat de Barcelona i també cap al barri de la Trinitat, que el va veure creixer.
Quizás de lo que más orgulloso me siento, ¿no? De las gentes de la Trinidad, ¿no? Que eran personas de origen muy humilde, muy diverso, de gente trabajadora, de gente muy trabajadora, ¿no? Si estoy hoy aquí, también es resultado de toda esa lucha por conseguir derechos en la salud, en la educación y en la cultura para todos.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
Amb un Barça que juga a Dortmund a les 9 per segellar la seva classificació. Derrota del Girona 0-1 amb el Liverpool. Es complica la classificació a la Champions a les dues últimes jornades. I el Madrid, que guanya 2-3 l'Atalanta, Mbappé té una petita lesió muscular.
De seguida ho ampliarem, com dèiem, però abans cop d'ull al trànsit. La mobilitat com està, Ina Ostrell?
Bon dia, el regional express de Lleida Pirineus va tard. Arribarà sense quan faltin 10 minuts per les 9, quan ho hauria d'estar fent ara. Si sou a Girona, el tren de Portbou de la RGU va uns 10 minuts tard. A Barcelona, circulació recuperada a les línies B5 i 115 del bus. Abans, l'operació policial que us hem estat explicant no permetia que circulessin pel carrer d'Olzinelles. I a l'aeroport, el vol cap a Budapest de les 9:25 s'enlairarà almenys un quart d'hora tard.
I les carreteres, Montse Camps?
Doncs, bon dia.
Els punts vermells quins són?
Mira, retencions a la 2 a Castellbisbal cap a Barcelona, la mateixa via també cues, a l'alçada de Pallejà també sentit Barcelona, i a Sant Joan d'Espí en el mateix sentit. A l'AP7 a Granollers, la Roca del Vallès, hi ha un carril tallat i, per tant, atenció, perquè hi ha força congestió direcció Tarragona. També circulació amb retencions a la mateixa via Barberà del Vallès, sentit Tarragona, i també sentit Girona, a la mateixa alçada. I també, atenció, a la C16 a Sant Cugat del Vallès, direcció les Rondes, i a la C17 a Mollet del Vallès, també direcció cap a la capital catalana.
I els punts taronja?
Doncs mira, la B30, circulació intensa a Barberà del Vallès, sentit Tarragona, a la C32, sentit sud, a Cornellà de Llobregat, també retencions, i a l'alçada d'Argentona, Mataró. I les cues habituals també a les rondes de Barcelona, per exemple, a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta, sentint Nus de Llobregat, també a la Zona Franca, sentit nord, Nus de la Trinitat, i a la Ronda de Dalt, de Meridiana Collserola, sentit Nus de la Trinitat.
I ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera sobre els sopars de Nadal d'Empresa.
Sí, perquè aquesta setmana és, segons el sector de l'hostaleria i de l'oci nocturn, la més escollida per celebrar els sopars de Nadal d'Empresa. El que poc a poc està canviant és l'hora en què se celebren aquestes trobades, que cada vegada ens diuen que s'estan convertint més en dinars que en sopars, com fem, per exemple, els d'aquí, els del matí de Catalunya Ràdio. Glòria Cabrera és portaveu de la patronal de l'oci nocturn Fecalón.
Aquesta setmana ja està tot ple, vale? La setmana que ve, per supos, ja no hi ha un forat. Cal haver overbooking, sobretot a la part de nit, que han començat a haver-hi bastants dinars d'empresa amb el seu posterior tardeo.
De mitjana, aquests àpats costaran entre 40 i 50 euros.
I va haver això de fer dinars i no sopars, perquè així s'eviten més líos entre gent de l'equip.
Bueno, depèn de fins quan vulguis allargar.
No, ja està bé. Nestí ja és catalana.
La propietària suïssa Nestlé s'ha assegurat la continuïtat a l'Estat gràcies a un acord perquè DAM n'assumeixi la producció. L'any 93 Nestlé va signar el contracte amb Coca-Cola, però ara la multinacional estadounidenca havia avisat que no renovaria aquesta relació.
I resultat rècord.
Ho acabem de saber. El grup tèxtil Inditex guanya més de 4.400 milions d'euros en els primers 9 mesos de l'any, el que suposa un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. És l'empresa més gran que cotitza la borsa espanyola i situa el seu fundador, Amancio Ortega, com un dels homes més rics del món.
I pugen.
Les persones que fan cursos de sensibilització i reeducació viària per recuperar el permís de conduir o per recuperar punts. Segons dades que ens avança el Servei Català de Trànsit, l'any L'any passat gairebé 19.000 persones van haver de fer aquests cursos, que redueixen un 78% la reincidència en consum d'alcohol i drogues. De tot plegat en parlarem avui a partir de les 10 amb Carme López, tècnica del Servei Català de Trànsit, i amb Helena Miquel, víctima d'un accident de trànsit.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts, l'Enigmàrius feia sentit del tacte propi de Tarantino. I la resposta era palp. El palp, en va, és el sentit del tacte. I sona com la pel·lícula amb què es va donar a conèixer Tarantino, Pulp Fiction, amb U, amb una grafia diferent. Avui, tercer enigma de la cursa Sprint Nadalenc. Recordeu que dilluns vinent celebrarem la gran final de la Copa Enigmàrius 2024. Avui, pit autorreferencial de 4 lletres. Pit autorreferencial. 4 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Roc Casagran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Com t'has llevat? Com t'has llevat?
Amb el mòbil col·lapsat, intentant arribar a tothom, però absolutament impossible. Aprofito la ràdio per disculpar-me amb tothom que no he contestat, perquè no arribo tot.
Clar, i va ser una nit molt especial, una nit de gala, una nit de premis, perquè es va celebrar la nit de Santa Llúcia, on es van donar els Premis Òmnium Cultural a una gala celebrada al Teatre Nacional de Catalunya, i vas guanyar el Sant Jordi amb la novel·la Somiàvem a una illa. Clar, no t'ho esperaves, entenc, per tant, tot això t'arriba a la teva vida d'aquesta forma improvisada, com sempre passa amb els premis. Però explica'ns de què va aquesta novel·la, què és el que hi trobarem, què gaudirem, vaja.
A veure, és una novel·la que parla la Carla, la narradora és una dona d'uns 40 anys, amb un parell de fills encara petits, i escriu, després d'un sotrac vital, escriu una carta d'auxili i d'amor, i per aquí al mig va parlant també d'illes diverses que hi ha al món, illes peculiars o illes amb singularitats, amb històries que a mi em van semblar interessants, i aprofita aquest parlar de les illes per parlar en el fons d'ella mateixa i també per parlar de tots nosaltres.
És a dir, que al final...
És una mica difícil d'explicar, no. És a dir, una novel·la que ens hem trobat amb les dificultats de poder explicar ben bé de què va per no fer spoilers.
Però podríem dir que les illes són parts de la seva vida.
Sí, les illes són parts de la seva vida, o són ella mateixa o són nosaltres mateixos. Portava un cert temps, portava uns quants anys molt, molt aficionat a documentar-me sobre illes, que és un món que em sembla meravellós, i de tota aquesta informació que em vaig anar traient, doncs al final em va semblar interessant poder explicar aquestes històries, que també es poden llegir individualment, és a dir, pot haver-hi algun lector que digui, doncs, mira, vull saber què passa amb aquesta illa.
Mm-hmm. Clar, què feia que no escrivies una novel·la, Roc?
Doncs molts anys. El 2016 va ser l'últim any que vaig publicar una novel·la, que va ser... Ah, exacte, L'amor fora de mapa. I des d'aleshores, doncs, perquè la vida m'ha passat per damunt i he tingut canalla i ja saps què és això de tenir fills petits, doncs havia prioritzat la vida i no tant l'escriptura. I ara, finalment, doncs, he trobat una mica de temps. Durant aquest període he publicat poesia, he publicat contes, però amb novel·la fins ara no m'hi havia pogut tornar a posar.
Però és aquella novel·la que vas començar a escriure, vas parar, vas deixar, vas tornar-hi, o és una novel·la que t'hi has posat, diguéssim, fa poc?
És una novel·la que jo anava rumiant sobretot amb la documentació aquesta de les illes i després vaig parar, l'any passat vaig agafar-me una excedència, em dedico a la docència, soc professor en un institut i vaig agafar-me un parell de trimestres d'excedència per poder-m'hi bolcar completament. Llavors, durant aquest període és el que m'he dedicat, doncs, a l'escriptura de la novel·la, tot i que ja havia fet una feina prèvia de documentació, d'esquematització, etc.
Ahir en el discurs, Roc, vas fer una clara reivindicació del català. Tu, que a més ets professor, com ara deies, d'un institut, en quin punt diries que està ara mateix la llengua?
Bueno, com sempre podem veure el got mig ple o mig buit. A mi m'agrada basar-me en les dades que ara tenim, tot i que ja podies intuir, no?, passejant una mica pels instituts i passejant una mica pels carrers del nostre país, ja podies intuir una mica la situació, i evidentment la situació de la llengua és delicada, i crec que aquí, i una mica és el que reivindicava en el discurs, hi estem tots implicats, és a dir, amb accions individuals cadascú de nosaltres, per exemple, no canviant de llengua, amb accions col·lectives, amb entitats o associacions, però també em sembla que, i el discurs anava una mica adreçat cap aquí, cap al poder polític, si realment els nostres governs consideren que és important salvar el català, doncs també s'hi han d'implicar a totes, i el que no pot ser, i és probable que tu també t'hi hagis trobat, és que vagis al pediatre i hagis de fer de traductor del pediatre perquè no és capaç d'adreçar-se al seu pacient, en aquest cas una criatura en català, o se'ns és complicat viure cada dia en català perquè hem de constantment anar reivindicant coses que en principi són drets. I em sembla que això és una empenta de país si realment considerem que el català ens importa, i a mi em sembla que sí, que ens importa molt i que en el fons sense la llengua deixem de ser el que realment som, perquè és el que vehicula la nostra nació, i sense llengua doncs passem a ser una altra cosa absolutament difuminada.
Sens dubte, també és una llengua que sempre ha unit a tantes cultures, no? I a tanta gent tan diversa, no? Gent que també, per exemple, venien d'arreu d'Espanya, no? I que quan venien aquí aprenien el català se sentien part d'aquesta comunitat i d'aquest país, que és Catalunya.
L'aposta, evidentment, ha de ser aconseguir que sigui la llengua, que es facin seva totes les persones que arribin noves aquí als Països Catalans, i em sembla que això és la tasca que hauríem de fer. No estem fracassant com a societat quan una persona que arriba de, jo què sé, del Pakistan i una altra persona que arriba de la Xina, la llengua amb la qual es relacionen no és la llengua catalana. Això vol dir que no estem aconseguint el propòsit, i és el que ha salvat la llengua. És a dir, el que ha salvat fins ara la llengua és que molta gent nouvinguda se l'ha fet seva i ha utilitzat el català amb normalitat i l'ha fins i tot passat en els seus fills, no? I em sembla que si no som capaços d'això, trenquem el pas intergeneracional i aleshores tenim un problema greu i passem a la minorització absoluta, que és les portes de la desaparició de la llengua. Mm-hmm.
Roques, a gran gràcies. Estic molt feliç, ja ho saps, per tu i per Sabadell, que estem orgullosos.
Exacte, ens hem emportat el premi cap a Sabadell.
Ara.
Que això és el més important,
sense dubte. Això computa. Roques, a gran, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Sabies que a Cotet han arribat els audiòfons d'última tecnologia amb intel·ligència artificial? Jo hi he anat i me'ls financen sense complicacions. Ara tinc l'audiòfon més avançat del mercat per 62 euros al mes. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolguda Energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra!» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Busquem el millor plat tradicional de Tarragona.
Calamars farcits.
Jo he vist mai un calamar fos un xipiró.
Todos los días sale sol, xipiró.
Aquest cap de setmana he tingut gent d'altres locals al meu local espiant-me. Han investigat.
Han investigat el què?
Lo que gasto, lo que no gasto, lo que hago, lo que no hago, lo que tengo en carta.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Constantí em fa
patir. El matí de Catalunya Ràdio.
8:39, en marxa aquesta hora una operació, com dèiem, antidroga dels Mossos, la Guàrdia Civil, la Policia Federal Australiana, a la ciutat de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. S'estan fent entrades a habitatges, bars i locals del Poblenou. Sants, gràcies, Sagrada Família, Sant Martí. Ara mateix, aquí, al Poblenou, surt una dona d'aquest edifici. És una de les líders d'aquesta organització criminal que tenia ramificacions a Austràlia i que es dedicava al tràfic i a la distribució de drogues de síntesi. És una dona morena, entra ara mateix al cotxe dels Mossos d'Esquadra. Prèviament hem vist com entrava la divisió canina dels Mossos d'Esquadra. També han tret força material d'aquest pis, on simplement sembla que organitzaven, no distribuïen. És una zona molt tranquil·la, molt residencial del barri del Poblenou. Hem vist com treien força documentació i també una màquina envasadora al buit. Aquesta parella, ara falta estar baixant les escales d'aquest edifici, l'home parella d'aquesta dona, que també seria l'altre líder d'aquesta organització, en aquest edifici d'habitatges, on es preveuen aquí només aquests dos detinguts, però en els 8 escorcolls que s'estan fent a la ciutat de Barcelona, també s'estan fent a Eivissa, es preveu almenys una desena de detinguts. La Divisió d'Investigació Criminal està organitzant aquest operatiu conjunt amb la Guàrdia Civil, que també té un apartat a la illa d'Eivissa. Està tot plegat ordenat per un jutjat de Barcelona que ha decretat el secret de sumari. Ara surt ara mateix per aquest edifici d'habitatge davant d'alguns veïns que miren pels balcons un home amb gorra blava, a cara descoberta, acompanyat de ben bé una nodrida representació dels cossos policials. També veiem una jaqueta de la Policia Federal Australiana. Entra també al mateix cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra, on l'espera la seva companya. Entren i es dirigeixen ara ja cap a dependències judicials o dels Mossos d'Esquadra a la comissaria per ser interrogats.
Gràcies, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:42. I obrim l'aparador avui, que és un dia d'estrena molt esperada a Netflix.
José Arcadio, Buendía y Úrsula Iguarán eran
primos. 100 años de soledad, basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Paula Ergar, ens diu que n'hem d'esperar.
Hi ha molta expectació, perquè és l'adaptació de la gran obra de Gabriel García Márquez, però també fa una mica de por. És un dels projectes audiovisuals més ambiciosos de la història de Llatinoamèrica i explica la història de dos cosins que es casen en contra de la voluntat dels seus pares. I així comença l'aventura de diverses generacions. 100 anys de soledat, per fi, arriba avui a Netflix.
I ara anem fins al teatre.
El silenci acaba avui.
Perquè avui també és dia d'estrena al Tarantana. El col·lectiu Que no salga d'aquí presenta Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig. Ens ho explica la Laura Vila.
En aquesta obra hi podreu trobar, d'una banda, moltes hermafrodites a cavall en un relat polifònic explicant la seva vivència com a persones intersex. I, d'altra banda, també hi trobareu La rebel·lió del desig, una proposta per relacionar-nos de manera menys rígida amb el nostre cos, amb el nostre gènere i amb el nostre desig. Una festa on convidem a totes les persones a multiplicar les nostres possibilitats de desig que, d'alguna manera, també hem heretat històricament.
I ara dues propostes més. La primera... Sarrià actua aquest divendres a la Sala Razzmatazz de Barcelona abans d'acomiadar-se dels escenaris. El mateix cantant ens envia aquest missatge pels oients del matí de Catalunya Ràdio i per tots els que aneu al concert.
Un concert que, de fet, està concebut com un homenatge a les lluites populars d'on venim, a la xarxa cultural de base que ha fet possible que grups com nosaltres puguem seguir cantant en la nostra llengua. Un concert Molt emotiu també per celebrar este final de gira tan intens i bonic que ens ha dut a tocar al Japó, Alemanya, Itàlia, Croàcia i sobretot arreu del nostre país en una gira que ha estat inoblidable.
I ara que hi ha hagut també l'acord de la Unió Europea amb els pescadors, una segona proposta ens la porta la Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, que reivindica un dels restaurants estrella de Llafranc. És el Casamar.
Reivindicar el peix de llotja, de fet, a les cartes dels restaurants és també una manera de fer política. I això és el que fa des de fa anys el seu restaurant Quim Caselles. Es diu Casamar, a Llafranc, a la Costa Brava. L'evolució és tornar a l'essència, diu ell. I l'opció de fer un menú per treure's el barret per 70 euros amb platassos com el nigiri de gamba vermella de Palamós, el caneló tebi amb escamarlans o l'arròs caldós amb llom de rap. I no menys important, unes vistes espectaculars sobre la badia de Llafranc. A tu que rius,
a tu podria tenir, riant-te perquè rius. Aquest Nadal a Bacus proclamem el dret a l'alegria, llegint, jugant i creant. T'esperem a les nostres botigues o al web. A Bacus, l'alegria que compartim.
Per sempre al teu costat.
I el Barça busca una victòria a Dortmund a la Champions per recuperar les bones sensacions.
De fet, podrien tancar avui mateix la classificació matemàtica per la pròxima ronda de la Lliga de Campions. Iñaki Peña, porter blaugrana.
Sí, el míster nos ha dicho que tenemos que volver a lo que nos hizo imparables.
Flick demana als seus jugadors que juguin amb confiança i que només així arribaran als bons resultats.
És normal tenir partits no tan bons. L'equip sap quines són les raons i estic segur que si juguem amb confiança podem ser molt millors.
Els blaugrana recuperen Araujo, el Dortmund-Barça a les 9, a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio, el programa Les Dones i els Dies i el Catalunya Nit els podreu seguir pel canal exclusiu digital.
I l'àrbitre diu que s'ha acabat. I el Girona que torna a perdre un partit de la Champions contra el que ara mateix és el millor equip d'Europa, que ha estat a punt i ha hagut de perdre temps per guanyar el partit aquí a Girona.
L'Eduard Solà aquesta nit a Catalunya Ràdio, el Girona ha plantat cara al Liverpool però ha acabat perdent i es complica la classificació.
Sí, sí, va jugar bé davant tot un equip com el Liverpool, que no ha perdut cap partit a la Lliga de Campions, però va perdre 0-1. Està ara mateix a un pas de l'eliminació de la Lliga de Campions. Michel, tècnic del Girona.
Y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí que nos duelen bastante y estaremos en otra posición, pero ya no vale para nada eso y ahora hay que pensar en la Liga, pero como dices tú, no tirar la Champions ni mucho menos.
I és que queden dues jornades, els gironins han de guanyar al camp del Milan i a casa amb l'Arsenal per tenir alguna opció.
I el Madrid que no falla al camp de l'Atalanta.
2-3 amb gols d'Mbappé, Bellingham i Vinícius. El jugador francès es retira per problemes musculars. Carlo Ancelotti, tècnic del Madrid.
Però anímicamente nos permite llegar a Navidad, que creo que es el punto llave de la temporada. Si llegamos bien a Navidad, vivo a Navidad, las cosas van a salir bien en la segunda parte de la temporada.
Salzburg 0, Paris Saint-Germain 3. Respira Luis Enrique.
Estamos tan necesitados de puntos que no sé si hemos ganado un puesto, con lo cual dos partidos, vamos a intentar ganar los dos, porque si no, no hay assegurada la classificació i aquest és el nostre objectiu.
El Manresa, que es manté segon a la Lliga de Campions de Bàsquet de la FIBA amb la victòria a la pista del Benfica. Avui a quarts de nou la penya rep l'Ulm a l'Eurocup, també anada dels setzens de final de l'Eurocup femenina, Campobasso, Uni Girona. I a dos quarts de nou també jugant als 43 minuts de l'Europa Sant Andreu de segona ref amb 3-5 pels quadribarrats.
I ara el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. El Barça juga amb el Borussia Dortmund i Hansi Flick diu que el partit no marcarà on és l'equip. És una manera de treure ferro i pressió als seus jugadors perquè en realitat Europa sempre et posa lloc i el partit amb el Borussia ha de servir perquè l'equip recuperi la confiança i es torni a veure la versió de l'inici de temporada o una versió que se li acosti. Perquè fer un mal partit seria perillós, no tant pels punts, sinó com pels dubtes que es podrien instal·lar entre alguns jugadors amb la idea de joc atrevit de Flick. I si alguna cosa necessita aquest sistema de Flick és que els jugadors hi creguin al 100%.
Catalunya Ràdio. Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Gaudeix
facin amb la marca Special Dalti.
Aquesta setmana, 2 quilos de gamba austral a només 7,50 al quilo.
Formatge d'ovella amb Romaní o Pedro Jiménez
a només 3,49.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
112, la millor resposta.
Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
Aquest Nadal, amb Manlleu Origen, tenim totes i cada una de les emocions que busques despertar dins teu i en el cor dels teus convidats. La il·lusió de trobar-nos un any més al voltant de la taula. La calidesa de compartir amb qui més estimes. L'alegria de fer un brindis. Troba-les en forma d'ingredients dins dels torrons, els panetones, els canelons, els galets i tots els nostres ingredients nadalencs. Amb Manlleu Origen, per un Nadal ple d'emocions.
Del 12 al 14 de desembre, MG Quadis British et convida a la presentació de la nova gamma MG. Vine als 3 dies de Quadis British i descobreix tots els models MG amb etiquetes Eco i Zero, híbrid, híbrid endollable o 100% elèctric. Viu la nova gamma MG durant 3 dies. Del 12 al 14 de desembre a MG Quadis British al carrer Urgell, Granollers, Sant Boi i La Maquinista. Emporta't el teu MG al millor preu.
Sí. Jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què diuen els altres? Maiol Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Hola!
Els altres diuen coses cridant perquè estan molt emprenyats. Situem-nos, Canal Mega, els El Chiringuito estan fent la transmissió en directe del partit del Madrid de la Champions. Qui parla és Alfredo Duro, però de cop i volta se sent de fons. Sí. Algú que crida molt, fotent una esbroncada descomunal, que és aquest algú, Josep Pedrerol. Pareu bé l'orella, eh?
...part del Napoleón Blanco y a ver si hay alguna otra variación...
Todos, vale.
...con relación a lo que vaya a ver... ...también el Atalanta en este comienzo de la segunda parte.
Vamos de vacaciones.
Aparece Atalanta también para arrancar la segunda...
¡Silencio!
Sí, imagina't, hi ha un moment que...
Uau.
Sí, hi ha un...
Bueno, s'havia passat aquí en aquesta casa.
Inútil també, és per allà, se sent, també.
Estamos de vacaciones, m'ha semblat sentir.
I més que menys ha treballat amb gent així, Gerard.
Ah, sí?
Què més?
A Espanya aquests dies hi ha polèmica al voltant de l'absència dels Reis a la reinauguració de la catedral de Notre-Dame. Els mitjans de tall més conservador, per dir-ho d'aquesta manera, en culpen el govern amb l'objectiu d'exculpar-ne la monarquia, tot i que no està del tot clar per quin motiu no hi van ser. En Carlos Herrera en deu tenir alguna idea y él lo deja caer.
El gobierno está para parar golpes a la jefatura del Estado, incluso cuando la jefatura del Estado comete algún desliz. Que a lo mejor lo ha cometido.
Ah.
Porque a lo mejor o queríamos estar de puente o realmente no interesaba demasiado.
Lo siento mucho.
O sigui, tota la polèmica és perquè els Reis se'n volien anar de pont i van dir a Notre Dame, bueno, anirem a Notre Dame. El nostre amic Fejilo també ha parlat de la no presència dels Reis a Notre Dame. L'objectiu, evidentment, és protegir la monarquia de la polèmica i disparar cap a tot el que es mogui al seu voltant.
¿Pero por qué no fue el ministro de Cultura? Porque cree, como es tan ignorante, es tan tonto de lava, cree que es que era un acto católico. ¡Católico! Fue la continuación de las olimpiadas estas malditas trans LGTBIHIJKLM++. O sea, una mamarrachada total en homenaje a Macron. Han hecho un mobiliario. Han hecho un mobiliario en Notre Dame, que es que parece las rebajas de IKEA que vienen en enero. Rebajas de IKEA.
El que queda...
diners, allò, eh?
Sí, sí, però mira, no li agrada en Fejilo, que sí, en canvi, sent predilecció per la reina Letizia, de qui en parla amb aquesta devoció.
Y bueno, Letizia se ha presentado en Italia. No es que fuera elegante. Como dicen en Madrid, lo siguiente. La falta de Melania es lo mejor. Eso también a Begoña le sienta fatal. Fatal, fatal, fatal. En fin.
En fin.
Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de dibuixos animats.
No parlen de Baby Shark, parlen d'un altre animal, de Peppa Pig, perquè és la nova aliada de l'heteropatriarcat. No ho dic jo, ho diu la número 2 d'Òscar Puente, que és a dir, Marta Passarella. Al fons és seriós, és a dir, la manca de referents que veiem de nens ens marca, però clar, dit en roda de premsa, doncs fa gràcia.
O sea, veis, Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100% de los operarios, son señores gigantes y muy musculosos, que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de la serie.
Bueno, no és que vegis Peppa Pig, és que vas pel carrer i també és així.
Tots ella seria... diu que és així, perquè si les nenes veuen Peppa Pig i no veuen cap operària,
clar,
doncs passa això. I també passa amb la Patrulla Canina.
Y pasa en todas las series, ¿eh? En la Patrulla Canina la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado.
Exacte.
És així.
És tal qual, però clar, aquests referents en una roda de premsa fan riure. Però si els altres parlen d'alguna cosa, o almenys nosaltres, és del cara a cara. Mala cara, quan em llevo el matí. Mala cara fa alguna assessor pensant que demà a les 10 hi haurà un cara a cara entre sí. Xavier Godàs i Oriol Junqueras aquí al matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb una petita guia de periodisme polític. Si parlem de cara a cara, hi ha coses que heu de saber per fer periodisme polític. No es pot dir que un partit supera l'altre, s'ha de dir sorpasso. I no es pot dir càrrecs intermitjos de govern, s'ha de dir sotogovern. Encara que no vulguin dir aquestes paraules. I entre aquestes tonteries, si es parla de cara a cara, heu d'anar, sense excepció, al cara a cara entre Jacques Chirac,
oh la la,
i François Mitterrand. Presidencials franceses. Sentireu un tall en francès ja, perquè em dóna la gana. Comença Chirac, que era primer ministre, per tant, el càrrec per sota, i li diu al senyor Mitterrand: Terran, nosaltres no estem aquí com a primer ministre i president, per tant, jo li diré senyor Mitterrand. I la resposta de Mitterrand és història.
Ce soir, je ne suis pas le premier ministre. Wow. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur Mitterrand.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le premier ministre.
Li diu, em permetrà que li digui senyor Mitterrand, té vostè tota la raó, senyor primer ministre, i així va perdre el debat. De Chirac i Mitterrand passem a Aragonès i Illa, una mica com quan el Barça va passar de tenir Messi, Griezmann, a Braithwaite i Memphis Depay. Per Aragonès a Salvador Illa, any 2021.
Li proposo, senyor Illa, que puguem fer un cara a cara per aquests dos models, el model republicà i el model del 155. I li demano que sigui valent i que em tingui una resposta ara mateix.
Mira, en aquell moment els assessors de Aragonès sí que tenien ganes de fer un cara a cara. No hi va ser, però és mítica la resposta de Laura Borràs.
Jo els hi proposo, volen fer un trio?
Ai, aquestes coses. Quan us deia que Esquerra tenien afició al cara a cara, parlo també del dia que Oriol Junqueras i Margallo van fer un cara a cara a 8TV. Us en recordeu d'aquell dia? És un dia mític perquè, al mateix moment, a Televisió de Girona, Mariano Rajoy deia això.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Rajoy té molts moments mítics en cara a cara, com quan va néixer la famosíssima niña de Rajoy.
Yo quiero que la niña que nace en España tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo. Quiero que esa niña reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Quiero que sienta un hondo orgullo por ser española.
Això era lo més important. O com que li volia dir a Pedro Sánchez, ruin, sí, i es va equivocar.
De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí.
Martínez Ruiz. Hi ha molts moments d'atenció, però ahir Zapatero va explicar a la SER just el que passava instants abans en un cara a cara entre Rajoy i ell mateix.
Estábamos a punto de salir ahí al escenario entre bambalinas, sí. Y claro, había como 40 cámaras esperando allí para captar el momento de que llegara, nos dábamos la mano, nos sentábamos. Y recuerdo a Rajoy, que es divertido, en privado es divertido, no hay que decirlo todo. Ahí estamos pegados uno al otro, en un pasillo estrecho, y me dice, ja, aquí ahora presente, aquí tú y yo a salir aquí para que todo el mundo a divertirse con nosotros.
I a les xarxes què diuen?
Doncs mira, Ricard, a les xarxes agraden molt els vídeos de reporters passant les canutes. I tu ja ho saps, perquè ets un periodista de raça, Ricard, que a vegades els reporters surten al carrer amb un encàrrec, no? Et diuen, vull que em trobis tal cosa. I tu surts i busques la persona que et digui el que vol sentir. És una feina més o menys fàcil, només has d'anar molestant a la gent i tenir paciència, a no ser que estiguis en directe. Si estàs en directe, llavors l'has de clavar amb la persona. Per exemple, aquí tenim un reporter de Madrid Directo que surt a buscar una mica de jiji i una mica de jaja i es troba directament amb la mort.
Imagínese que yo ahora mismo le digo, le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene. ¿Qué haría?
Nada, no se lo doy.
¿No se lo da por qué?
Porque no tengo ganas de seguir viviendo.
Ya. No, porque yo tampoco le voy a atracar. Se asustaría, ¿verdad?
No.
No, no. Sort que la pistola era de joguina, perquè si no el senyor ho envia tota la merda allà mateix. No és fàcil el reporterisme en directe i ja es converteix en un camp de mines directament si a sobre has d'entrevistar nens en directe. Mm. Avui tinc el plaer de presentar-vos a la Kendra Guadalupe.
¿Com te llamas?
Kendra Guadalupe.
Ay, Kendra, a ver, ¿le quieres mandar un saludo a alguien? ¿No quieres mandarle un saludo a tu mami, a tu papi, a tus abuelitos, a tus tíos, a alguien?
A mis hermanos.
A tus hermanos. ¿Qué le quieres decir a tus hermanos?
Putos.
Ni modo. Otra cosa que les quieras decir.